Steps back, crossover, fires away. Wow! Another three from Kevin. Gets it to LeBron for three for the win.
Es uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular, Daniel.
Què tal? Molt bona nit, com esteu? Benvinguts a 305, benvinguts a Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de l'FM, benvinguts al programa número 16 de la cinquena temporada, aquí a 305, entrat ja en el mes de març i per tant a mes i poc per arribar als playoffs i encara en posicions molt importants, molt i molt importants per definir. Ara mateix amb els dos millors equips de la Lliga, amb dues dinàmiques contraposades. Aitor Fuster, què tal? Bona nit.
Bona nit.
I per quin aniran els trets, sobretot?
Sí, parlarem de com encara en aquesta recta final els dos equips que van en primera posició, tant a l'est com a l'oest. Ens preguntarem si és una superplantilla la que tenen els Cavaliers i també ens preguntarem si el San Antonio Spurs, després de la baixa de Durant com a mínim 4 setmanes, tenen possibilitat d'arribar a aquesta primera posició.
Doncs això és sobretot el que tindrem en el programa d'avui. Al final, com sempre, també una mica de safreja amb l'Arnau Molins. I avui també intentarem marxar fins a Colòmbia per connectar, ja tocava, amb l'Alejandro Gaitán. Tirem la sintonia ja de tertúlia en aquest programa número 16 de la cinquena temporada de 305 i ens posem en marxa. Som-hi! Som-hi, Arnau Molins, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Periodista, ho podem dir, no, Aitor, ja? Periodista
de, sí, sí.
Periodista de RAC1.
Becari, sí, periodista, becari, sí.
Periodista, al cap i a la fi.
Periodista i tant, ah. Sí, sí, molt, molt content, la veritat, aquest cap de setmana ha començat i d'aquí bé, no? A finals de maig...
D'aquí a l'Estrellato.
A veure, qui sap. Avui he parlat amb Barzocas, eh?
Sí?
Amb Barzocas i Faverani.
Ojo, Faverani també...
No sé quin dels dos fa pitjor cara, bé, sí, Barzocas, segur.
Sí. Estava més cansadet.
Segur que una persona que guarda bon record de Víctor Faverani és l'Alejandro Gaitán. Alejandro, què tal? Bona nit.
Bona nit, Alejandro.
Alejandro, bona nit.
Ojo,
no?
Ojo.
Ara. Ara hem escoltat.
Bona tarda, companys, des de Bogotà.
Bona tarda, és veritat, bona nit des d'aquí, bona tarda des d'allà. De moment bé, no? Ens escoltes bé?
Sí, jo crec que escolto bé. No una miqueta fluixet a tu, però l'Aitor i l'Arnau perfectament.
Aviam si...
Li estic ficant aquí una mica els auriculars pel...
Audio casero, no?
Sí, totalment.
Va, anem a provar...
Estem fent aquí com un pont, eh?
Aviam si aguanta tot plegat. Què tal, Alejandro? Com és això de tornar a seguir els partits de l'NBA en rigoroso directo?
Home, és un plaer que feia un parell d'anys que no podia viure i això de veure tota l'NBA... i el dia següent no tenir jet lag és bastant increïble, molt recomanable.
Va, anem a veure si aguanta aquesta connexió. De moment s'escolta bastant bé, no? Per estar a l'altra punta de...
Em sembla que tu l'escoltes millor que nosaltres, però sí? Bé, és el que passa. Ell no t'escolta tu bé, nosaltres no l'escoltem bé, però tu escoltes bé a ell i ell ens escolta bé a nosaltres. Doncs, per tant, jo crec que tothom se sent, no?
La màgia de la ràdio.
Ara ha entrat.
Ara ha entrat bé, no?
Sí.
Va ser
sí,
Bitter.
Sí.
Vinga, va, anem a posar-nos en marxa. El que comentàvem al principi és sobretot això. Dos equips, els dos grans equips de l'NBA. Ja em donaran permís l'Aitor i l'Alejandro. Ara mateix els Cavaliers i els Warriors. Passant per dinàmiques.
Què anaves pel...
Lakers-Celtics.
Crec que els Celtics estan una mica més a prop de ser un dels millors... Bé, una són mica. Actualment un dels millors equips de l'NBA. Els Lakers encara ens queden uns quants anyets, jo crec.
Però sobretot ha estat actualitat aquesta setmana a l'NBA aquestes dues dinàmiques. D'una banda, els Warriors, perquè han perdut a Kevin Durant en una lesió molt tonta, perquè se li cau un zapatxuli a sobre.
però és d'aquestes típiques de que no t'esperes i et cau tot el pes, imagineu-vos el pes de Pachulia directament contra la cama esquerra, i el genoll feia patir, eh? Ens esperàvem pitjors conseqüències?
Sí, no, les primeres informacions que sortien és que segurament es podia perdre el que restava de temporada, però al final, doncs, 4 setmanes i reavaluació. Si fossin aquestes 4 setmanes, arribaria més o menys una setmaneta abans
de play-off,
de que comencessin els play-offs. És complicat saber quina serà finalment el procés de recuperació, perquè doncs aquest terme de reavaluació després de les 4 setmanes ens deixa una mica amb la incògnita de saber quin serà realment el diagnòstic final.
Bé, em permetreu que deixem el tema Warriors en stand-by. Primer de tot, per parlar dels Cleveland Cavaliers, perquè sens dubte són els grans protagonistes, no? Crec que el que més crida l'atenció de tot plegat és que hem passat, o és un equip que ha passat, en més i poc, després de que LeBron reclamés el fucking playmaker, com deia ell, han passat de, ja es diu ràpid, de Mo Williams, Mike Dunleavy, Jordan McRae i Birman Anderson, ja ho direm bé, a Deron Williams, Kyle Korver, Derrick Williams i Andrew Bogut. Déu-n'hi-do amb el canvi.
El que dèiem la setmana passada, hi ha alguns trades que estan bé i que són legals, per exemple el de Kyle Korver es va fer doncs per Dunleavy, el de Derrick Williams arriba totalment lliure, els altres dos Dallas aquí jo ensenyaria targeta groga a Dallas, perquè ha tallat dos jugadors que en principi, bueno, Dallas no, l'altre el talla Atlanta, si no m'equivoco, en el ha volgut el talla
Filadèlfia. Sí, en el traspàs el de Noel,
i de cop i volta Cleveland sense ni voler-ho quasi a confeccionar un equip espectacular amb un base suplent que és dels millors, era dels millors bases, ara està ja ballet, però que amb el poc que cobra, cobrant el mínim de veterà, i Bogut igual, a veure quan es recuperi la lesió com torna. A mi em sembla un equipàs que ara mateix crec que és el millor equip de l'NBA.
I deixa'm destacar Pau, i li preguntaré també, ja que està aquí l'Alejandro. Segurament la setmana passada que parlàvem de quins eren els guanyadors d'aquest període de traspassos, per mi el gran guanyador, que no en vam parlar la setmana passada, és Cleveland, perquè tot i no fer grans moviments es va moure molt d'hora per Korver, i s'ha mogut per peces com són Derrick Williams, que era tirar una moneda a l'aire, una moneda molt, molt econòmica, que li ha sortit cara de moment, i després dos veterans que poden ajudar molt i molt als Cavaliers. No sé, Alejandro, si creus que, tot i no moure's d'una manera molt, no? Molt, és a dir, no han fitxat a grans noms, però sí que crec que han aconseguit peces que els poden ajudar molt.
Sí, estic completament d'acord. Són els guanyadors, tot i no fitxar un Cousins, tot i no fitxar un Noel, han reforçat les tres peces que podien tenir, diguem, fluixes, el playmaker que demanava, un protector interior, a més han aconseguit a Kyle Korver i Derrick Williams per fer el rol de Kevin Love fins que aquest torni, o el de J.R. Smith també, i a dia d'avui és una plantilla inigualable. Estem parlant de 7 jugadors que són top 5 del draft, 7 jugadors.
Sí.
Pues això no és normal.
I això que ha portat, doncs, ja ho haureu vist tots, aquesta setmana, a batre el rècord de triples en un partit, que ja està en 25, un partit de temporada regular, ells mateixos tenen el rècord en playoffs, i la sensació aquesta que l'equip que s'ho proposi, Houston,
sí.
arribarà als 30 més tard que d'hora. És com el tema del rècord individual de triples en un partit de Curry. Vull dir, equips com Houston, que estan tirant ja fins a 60 triples per partit en alguna ocasió, el dia que el tinguin una mica entonat arriben a aquesta xifra fàcilment.
I parlem de la plantilla, no? Estem dient una plantilla espectacular, una plantilla que totes les posicions les té doblades, amb gent que l'Alejandro celebra alguna cosa, no sé si és un triple dels Warriors o no sé el que és, perquè Boston no està jugant, o sí, o ja ha començat.
Triple Isaiah Thomas, 13-6, guanyem ja.
13-6, d'aquí a les finals de la NBA. Doncs el que dèiem, Kyrie Irving, Deron Williams, J.R. Smith, Kyle Korver, LeBron, Shamper, Kevin Love, Derrick Williams, Tristan Thompson, Andrew Bogut. És, per mi, la plantilla perfecta per poder assaltar una altra vegada el tro de guanyar aquesta NBA i lluitar contra segurament els Warriors o San Antonio per l'altra banda del quadre.
I per la gent que estigui veient els partits ara, digui, doncs tampoc ho sembla. S'ha de dir que Jared Smith està lesionat encara de llarga durada. No sabem encara quan tornarà, però no li queda massa.
Aquí estava jo, vull dir que al final han aconseguit el rècord sense... Si parles de triplistes als Cavaliers, els noms que et venen sobretot són J.R. Smith
I Korver.
I Korver, ara sí, però Kevin Love, dels titulars, segurament seria el més triplista, no? Entre Irving, LeBron, que també són, estan amb bons números.
Totalment, totalment. Està clar que... Digues, Alejandro, digues.
Hi ha un tema sobre aquests Cavaliers, i és que tot i tenir aquesta mega plantilla que tenen, el dia que descansa LeBron James és un dia que pràcticament no poden jugar a bàsquet. I si ja descansen LeBron James i Kyrie Irving, el que va passar ahir a la nit a Miami, que van arribar a perdre per 30 punts.
Sí, una pallissa ahir.
De moment estan jugant al ralentí amb aquesta diferència amb el Celtics. Jo crec que tu sabràs millor de la primera mà, Alejandro, que si us apropeu massa, aquí s'ha acabat el descans per LeBron i per Irving i la cosa es posa més seriosa. O sigui, estan jugant amb aquell marge de seguretat.
Sí, no, un marge que...
Sí, i jo crec que aquest pot ser un dels objectius de la temporada, que LeBron James no pugui descansar més de 2-3 partits en els 20 que queden. Queda encara una visita de Cleveland a Boston. Si avui guanyen els Celtics a Phoenix, que no és cap miracle, es fiquen a dos partits. Vull dir, jo crec que és mantenir aquesta distància i evitar que LeBron arribi descansat a les finals de conferència.
La competència també s'ha de durar, per això a l'est. Ara ens avancem una mica al guió també. Washington ha millorat, ho hem vist en algun partit amb l'aportació ja des de la banqueta de Bojan Bogdanovic.
Per mi un dels fitxatges d'aquest mercat de traspassos.
Un altre dels guanyadors, no?
Sí, un altre dels guanyadors, perquè també sense fer molt soroll ha aconseguit un suplent de la banqueta amb anotació que els pot ajudar molt en una banqueta que a vegades genera una mica de dubtes, no? Perquè la irregularitat d'Ubre, per exemple, sortint des de la banqueta, que sí, que havia millorat, però que no acaba de ser aquell jugador determinant, doncs Bogdanovic és d'aquests jugadors que et pot guanyar un partit.
És que sóc més d'altres Ubres, veus? Jo d'Ubre no... Aquest Ubre no m'agrada gaire. Però no, és veritat, a canvi...
Això no li deixen dir a RAC1.
Això no, aquí ho puc dir.
Se les guarda totes.
No, però...
Bé, a RAC1 estaven fent una promesa de que si remuntava el Barça anaven despullats a la platja, no?
Sí, i em sembla que...
I aguantaven la bandera.
L'aguanten. Em sembla que estan encara...
Tu la faràs o no?
No, jo crec que no. Ja veurem.
El tema és que els Washington Wizards segurament van a l'alça, no? Però els que van una mica a la baixa són els Toronto Raptors, sobretot amb la lesió de Kyle Lowry.
Totalment a la baixa. A més, és un equip, per mi ara mateix, amb la baixa de Lowry o de Rosen està entonat i fa un partidàs, guanyen. De Rosen no està entonat com aquesta matinada, perden.
Yep. Tot i sí que és veritat que han baixat el seu nivell de joc, les peces que han arribat, sobretot Ibaka, és un jugador que el necessitaven i que s'ha incorporat molt i molt bé, aportant des del primer dia, i és un jugador, com ja dèiem la setmana passada, que et dona aquesta opció de poder jugar amb quatre petits i Ibaka, és a dir, jugar aquest és molt bol i també a la vegada jugar al costat de Valenciunas i jugar doncs amb un bàsquet molt més tradicional en quant a posicions.
Doncs això pel que fa a l'est. No sé si Alejandro vols afegir alguna coseta més, sobretot en clau Boston.
No, bastant content. La temporada està sent molt bona. El fet de no afegir ningú al trade line no va ser un fiasco, que es podria dir. El fiasco és més bé aquests fitxatges de Bogdanovic per Washington, de PJ Tucker per Toronto, jugadors que podien ajudar, però Danny Ainge va pensar que era millor no canviar la plantilla, no tallar ningú, perquè en aquest cas els Celtics havien d'haver tallat algú. I aviam, jo crec que Boston igualment té equip per ser segon i per intentar entrar a les finals de la conferència, però ho hem parlat, lluitar contra aquest Cleveland, un equip que no només té LeBron James, que ja és suficient, sinó que té aquests jugadors, és pràcticament impossible.
Només una coseta, Alejandro. Havia sonat que Jared Salinger potser arribava als Celtics, sí, vaig veure un tuit teu.
I Sanders també, no?
Què n'has de dir d'això?
És correcte, va sonar, i de fet encara que la podríem afegir a l'equip, però és veure una mica. Jo crec que sobretot estan preocupats per pel rendiment de Jordan Mickey i per Tyler i per Zeller, que va patir una malaltia, no s'ha recuperat bé, avui està jugant, bueno, està a la llista però amb molèsties, porta més d'un partit sense jugar, i realment amb Zeller no pots plantar-te davant Andrew Bogut. Salinger és molt dolent, però és
i si haguessis d'escollir entre Larry Sanders i Salinger, què em diries?
Larry Sanders, és més 5 que Jared Salinger.
Clar, però Larry Sanders potser s'ha passat 3 anys fumant matuja.
Però és el que dèiem l'altre dia, també és una, sí, una aposta, sí, sense cap mena,
sí, sí,
de risc.
Sí, és una mica com el Derrick Williams de Cleveland Cavaliers, no? Que apostes per ell i si no surt bé, doncs no passa res.
Ningú diu que Jared Salinger no s'ha passat aquest mes i mig al McDonald's des de que Toronto.
No, no, això segur, això està confirmat per fonts properes als McDonald's.
Va, anem a l'altre equip que comentàvem, perquè hem parlat dels Cavaliers i ara toca parlar dels Warriors, que sobretot van començar aquesta setmana amb la lesió preocupant de Kevin Durant. Per un moment tothom es pensava que ens havíem quedat sense el duel promès, i bé, sembla que la cosa al final no va ser tan seriosa, entre cometes, perquè el perden durant 4 setmanes. Ara mateix també els Warriors jugant al Madison Square Garden. Sembla que torna una mica la normalitat Curry, que du 5 triples, l'últim per tancar el tercer quart, i que ha entrat ja al top 10 de màxims triplistes de la història. Un Curry que està tenint un road trip per l'est bastant, bastant dramàtic. Crec que eren 3 de 34 o...
Entre els Splash o...
Curry sol.
Curry sol. I
Clayton Thompson 7
o 6 o 7, sí. No sé quant de 60 i pico, sí, no? Sí.
11 de 64, o sí, sí, bé, els números, abans, per exemple, passaven una dada per ESPN, que els dos fora de casa tenen un 34% d'encert en triples.
No estan fins, no estan fins els Splash Brothers. Sí que és veritat, jo tinc la sensació, i molta gent comenta, l'equip estava tan en bé i tan a dalt i amb tantes victòries, sobretot perquè el nivell de Kevin Durant era espectacular, i s'ha vist en aquests que són dos partits sense Kevin Durant, perquè contra Washington no juga, perquè es lesiona al minut 1, i sí, aquesta última partida no recordo contra qui perden, però tampoc juga per la lesió. I clar, són dos partits sense Kevin Durant, perds, doncs ajudes a que la gent que comentava que Kevin Durant estava sent el millor de l'equip, que Curry i Klay Thompson no estan bé, doncs ajudes a donar-los la raó. Veurem si Curry puja al seu nivell, Klay Thompson aporta una miqueta. La veritat, el partit d'aquesta matinada, d'ara mateix, no està sent massa bo, perquè no, contra uns Knicks pobres estan guanyant de
8 ara mateix, sí,
patint.
Els dos partits perduts són contra Wizards i contra Chicago. Són els dos partits que recordem també que és aquella ratxa de pràcticament 150 partits consecutius sense patir dues derrotes.
Consecutives.
Sí, dos derrotes consecutives, sí. I avui em sembla que també treien la dada que si fos avui la tercera no passa des del novembre de 2013, que també posa una mica en valor tot el que ha fet aquest superequipàs en els últims anys.
Aquí de la lesió de Durant jo extrauria dues grans conclusions. La primera és que fins ara, ja ho hem comentat, per mi Durant estava sent el millor jugador dels Warriors, per tant se'ls va la peça més important d'aquesta temporada. I la segona, que és que un cop se te'n va Durant, hi ha molta gent que pensa, bueno, l'any passat tampoc hi era. Clar, però és que l'any passat estava amb Bogut i Barnes, que eren jugadors molt diferents, però que t'aportaven unes coses que ara mateix no tens, que és protecció de la cistella i defensa en la posició exterior. I quina és la tercera conclusió? Doncs que jugadors com Macau o Clark hauran de donar un rendiment per sobre del rendiment esperat, i difícil que puguin donar molt bon rendiment, sincerament. I després que et falta aquesta peça interior que tenies l'any passat amb Bogut o amb Isili, que són les peces que vas deixar anar per poder fer lloc a Kevin Durant. Per tant, una baixa molt sensible per la forma de jugar, perquè haurem de veure molts minuts i haurem de veure partits on segurament, per exemple, Pachulia acabi el partit, cosa que no passava amb Durant a pista, i jugadors, doncs això, que donguin una passa endavant, i crec que ni Pachulia ni McGee podran donar el nivell. Em sembla que l'Alejandro, digues Alejandro, em sembla que volies comentar...
Sí, jo estic molt d'acord amb el que comentaves, que sobretot aquesta lesió de Kevin Durant ens recorda tot el que els Warriors van haver de sacrificar per aconseguir Kevin Durant, que són principalment les figures de Bogut, Ezeli i tot aquest equip que feia que els Warriors fossin tan bons, no només els Splash Brothers o l'alineació de la Days Lineup, però jo crec que en 3, 4, 5 partits els Warriors començaran a recordar com es jugava a bàsquet sense Kevin Durant. Al final de Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, parlem de 3 dels 15 millors jugadors de la Lliga. I un altre punt, en un mes, o des del dia que es va lesionar Kevin Durant, en un mes el reavaluen, però jo crec que estarà més de baixa. Jo dubto que arribi per la primera ronda de playoff.
Sí, aviam, dit així, no hi ha necessitat d'arriscar.
Si és Denver, pot ser molt emocionant.
No hi ha necessitat d'arriscar amb Kevin Durant, i si el revaluen l'1 d'abril i diuen, ei, endavant, diran, escolta tu, aguanta 2 setmanes més, no sigui que t'acabis perdent els playoffs, no val la pena.
Jo pensava que Alejandro no va dir alguna cosa sobre el karma, estaria content sobre la lesió de Kevin Durant, ho estaria celebrant, no sé si pues ho ha celebrat massa.
Està a l'altra banda de l'Atlàntic, està més...
Més tranquil·let,
no? Twitter,
no?
O què?
Mai m'alegraré de la lesió d'un jugador, i menys de la lesió d'un jugador tan bo que ens permetia veure tan bon bàsquet. Ara, el 0-12 de Curry, pues, evidentment, m'alegra molt.
Bé, nosaltres el que hem fet, espero que se m'escolti, perquè crec que el perdut ara una miqueta de connexió amb el micròfon, com abans. Si no,
ja
no, sí, crec que és una cosa general. Bé, el cas, el que comentàvem, això ja torna a tocar els nassos i...
No, ara et sentim.
Sí,
ara
però... Coses, bé, i se'n va el so, així...
Bé, no passa res.
Com l'han sortit al principi.
Segurament no era gaire important el que anaves a dir, potser, Pau.
No, sí, que hem fet una pregunta a Twitter abans de començar. Us hem preguntat si creieu que els Spurs atraparan els Warriors, perquè estan a 2 partits i en aquest mes de març hi ha 2 Spurs Warriors a San Antonio. Mm-hmm. El primer d'ells el pròxim dissabte. I Déu-n'hi-do, bastant igualada la cosa, amb 73 vots, el 56% creu que sí. A mi em sorprèn,
A mi també em sorprèn,
Pensava que guanyaria el no.
Però per diversos motius. El primer, ja l'hem comentat, crec que els Warriors aconseguiran trobar una altra vegada la seva forma de joc sense Durant. I el segon, per mi molt important, és que estem parlant dels San Antonio Spurs. Quina és la característica principal dels Spurs durant els últims anys amb Popovich?
Descansar partits.
Relax. És a dir, calma, no fa falta forçar la màquina, hem d'arribar a playoff amb un bon nivell de forma. Per tant, Popovich prioritzarà, o com a mínim hauria de prioritzar, segons el que ha fet els últims anys, la salut dels seus jugadors i arribar a un pic molt a la playoff per sobre de guanyar 2 o 3 partits més.
No, estic totalment d'acord que jo crec que els Spurs tampoc tenen intenció de lluitar per aquesta primera plaça i crec que acabaran baixant el nivell. I després, ara l'Alejandro vol dir una cosa, després comentaré una cosa que no hem comentat encara sobre la lesió de Durant i el que ha comportat. Digues, Alejandro.
No, que sí que estic d'acord que és famós Popovich per deixar els últims partits tranquils, però aquesta temporada ja en condicionant. A dia d'avui s'ha té i el virtual rival de San Antonio és Oklahoma. Altres temporades hi havia més igualtat, però aquesta temporada entre Oklahoma i Denver hi ha pràcticament 9 partits. Vull dir, aquesta temporada sí que es notaria molt la diferència entre ser primer i ser segon.
Sí, però...
Llavors, això sí que pot... Jo igualment he votat que no, perquè crec que... Bueno, he vist que San Antonio té el calendari més difícil, però jo crec que això potser fa pensar una mica a Popovich. No és el mateix defensar en primera ronda Russell Westbrook que defensar els Denver Nuggets.
Jo crec també que hi ha un punt aquí de... No sé com dir-ho, però tinc la sensació que els Spurs aquesta temporada els està costant bastant més guanyar partits i tancar partits. Al final han enviat molts partits a la pròrroga, molts remuntats a la segona part, i crec que el rècord és una mica enganyós.
No?
Tinc la sensació que quan arribin a playoffs igual s'enduen algun ensurt abans d'hora com l'any passat. Estan fiant-ho tot en Kawhi Leonard, i quan no té la nit d'MVP, perquè està a un nivell d'MVP...
Sí, no se'n parla perquè evidentment estan...
Perquè jo crec que ve la naturalesa del jugador també,
sí.
De no parlar-ne gaire.
Sí, després perquè hi ha dos jugadors com Westbrook i Harden que estan fent números fora de lo normal, però si hi hauria d'haver algun tercer candidat o quart candidat en aquest MVP, segurament Kawhi hi hauria d'estar, igual que Durant fins ara, i segurament el mateix LeBron, això no va dir. I el tema dels experts és que, això que comentàvem, no? El descans, i jo no estic tan d'acord en la diferència que existeix entre Denver i Oklahoma. És a dir, sí que són dos equips que per rècord tenen molta diferència, però sí que és veritat que Denver ha millorat molt en aquesta segona part de la temporada, és a dir, en respecte als primers mesos, que no van ser gaire bons. I pot ser perquè no un equip perillós, perquè no s'hi juga absolutament res, perquè arriba com a l'autèntica sorpresa de la temporada, segurament si hi entra un equip jove, sense cap tipus de pressió. Per tant, no sé fins a quin punt pot ser un rival difícil a batre, a més amb característiques diferents a la majoria d'equips, amb una banqueta amb producció ofensiva, amb un jugador com Jokic que pot jugar d'esquenes a cistella i que pot assistir. Per tant, un rival, si més no, difícil de combatre.
Bé, estaríem parlant de dos equips de 4-0, 4-1, també.
Sí, sí, sí. Tot i que aquí estem fent càbales, però segurament la cosa vagi ràpid.
Tot i que Denver, Golden State ja l'ha guanyat i ja l'ha posat amb dificultats i...
Sí, però estem parlant de lliga regular, eh? Un cop arriben als play-offs, les cosetes canvien.
Sí, sí.
Estic d'acord. I un altre tema que abans m'he deixat per dir. El fet de la lesió de Durant ha comportat una sèrie de moviments. La setmana passada ho dèiem, Calderón fitxava per Golden State Warriors.
Al final,
està una hora 50 i alguna minuts, crec més o menys. El tallen.
U59
minuts. El tallen, cobra $400,000. Déu-n'hi-do. El tallen i fitxen Matt Barnes, que també comentàvem que era un jugador que sonava per alguns equips. Doncs avui titular, eh? Titular contra els Knicks.
Sí, no? Deies que faltava un Barnes. El Barnes ja titular, no? Com l'any passat. Harrison a Matt.
Oh,
està bé, no, eh?
Un bon canvi.
El canvi més o menys, sí.
A veure si no li passa el que li va passar en l'altre costat de l'equip, no sé quin any era, em sembla que eren els play-offs de 2008, on van derrotar Dallas, aquell primer contra vuitè, amb Stephen Jackson i Byron Davis. No vagi ser que li passi el mateix aquest any, que acabi primer i els vuitens els guanyin a primera ronda. Que no passarà, però qui sap.
Sí. En tot cas, ha estat setmana de lesions. El que comentàvem, a Filadèlfia ja estan en mode tanking, perquè s'ha confirmat, d'una banda, que Ben Simmons no debutarà aquesta temporada a l'NBA, i de l'altra, que Joel Embiid, doncs, compta amb el seu genoll, perquè, i compta amb el seu menisc, perquè té un trencament més seriós del que es pensava. Descans absolut ja, 31 partits al Sarró. Déu-n'hi-do l'impacte que ha deixat aquesta temporada a l'NBA. Això no ho negarà
ha estat una de les sensacions de la temporada, sense cap mena de dubte.
Però ens deixa aquell ai de dir 3 temporades, 31 partits, i totes aquesta temporada
a 10 per temporada
aproximadament. Tu no sé, Alejandro, com veus el tema Embiid? Preocupa l'historial, suposo.
Jo crec que ha de preocupar, que a Filadèlfia haurien d'estar una mica preocupats pel tema, i sobretot pel fet de que la propera temporada han de decidir si el renovar o no i pel màxim. És un jugador de, has dit tu, 10,3 partits per temporada, que quan juga això s'hi recorda a Hakim Olajuwon tirant triples. Llavors això és el punt a decidir. S'ha de renovar pel màxim. Jo crec que si poden arribar a un acord entre els Sixers i Embiid de renovar-ho per una bona xifra però no pel màxim, aquest podria ser el punt més adient pels dos. Però sisplau, que les cames d'Embiid ens deixin veure a Jojo les properes temporades, perquè és un plaer veure'l i gaudir-ho.
La pregunta que vam fer l'altre dia a Twitter, i que déu-n'hi-do també la resposta, no? I us la pregunto a vosaltres, sobretot. Mereix Joel Embiid el Rookie of the Year? Vam tenir 100... Tenia per aquí ara 122 vots. 53% ens van dir que sí, 47% ens van dir que no. Per què? Arguments? Doncs n'hi ha de tots colors. Que el segon està molt lluny, que Embiid ha jugat pocs partits, que els números d'Embiid són boníssims amb pocs partits, a 20 punts, 8 rebots, amb 20 i pocs minuts. Aquí llenço la pregunta.
És complicat, perquè són molt pocs partits, però jo, per l'impacte que ha generat aquesta temporada, jo li donaria. A part, em sembla que és un premi que dona la premsa i és un jugador que titulars n'ha donat. Per tant, que la premsa podríem dir que la té al seu costat. Veurem què passa. I l'altre argument clar i evident és que el segon està molt lluny, que tampoc sabem qui és el segon. Perquè, què em diràs, Malcolm Brogdon...
Dario Saric, a dia d'avui, segurament.
Dario Saric, jo no, el mateix Yogi Ferrell.
No, aquest no. Jo anava per aquí, jo anava pel fet de que... És que si no tries Embiid, qui tries? Saric, vale, porta uns quants partits bé, però l'inici de temporada de Saric és nul, o sigui, no juga, no porta res. És ara des de fa unes jornades, que, sobretot des de l'intercanvi de Ilyasova i la lesió d'Embiid, que està portant més minuts i està fent bons números, però és que això està a anys llum d'Embiid, del que ha portat Embiid, de la mitjana en punts, rebots, del joc, de com ha canviat una ciutat i un equip que anava, recordem els últims anys, anava a la deriva, no sabien ni cap on anaven escollint.
Home, sí que ho sabien, que passa que
process.
Era un procés.
Sí, però un procés que sense Embiid per mi no hagués estat, no s'hagués fet realitat. Embiid canvia la mentalitat de molts jugadors i ara estem veient, sense ell aconsegueixen guanyar partits i aconsegueixen jugar bé, i la veritat és que jo, sense cap mena de dubte, li donava Embiid.
Ara Alejandro segur que ens dirà el contrari, oi?
Jo, evidentment, diré que no.
Va, dona'ns un candidat. Jalen Brown no val, eh?
Home, a dia d'avui, Malcolm Brogdon o Dario Saric ho ha dit. M'agrada molt Yogi Ferrell.
Gràcies, Alejandro. Aquí m'ha fotut un moc al...
Sí, clar, però Yogi Ferrell és el mateix que hem dit.
Sí, també és veritat. Sí. Arriba a mitja temporada.
Evidentment, Embiid hagués jugat 50 partits, per mi, que és el mínim que necessites per entrar en les estadístiques... Rookie, sense cap mena de dubte.
No, és que...
Vull dir, és segurament el més clar dels últims 15 anys. Però clar, és que ha jugat 31 partits. O sigui, ha jugat 31 partits. Estem parlant que un jugador que signés dos contractes a 10 dies jugaria només 20 partits menys.
Sí. I tampoc crec que ens hem d'oblidar que no seria un rookie...
Massa rookie.
Massa rookie, sí, perquè o sigui, un jugador que ha jugat 30 partits i que porta 3 anys en teoria a l'NBA, que s'emporti un rookie de l'any en el seu tercera temporada, que sí que és veritat que comptabilitza com temporada rookie perquè no havia debutat fins ara, doncs seria, si més no, estrany.
Ha tornat el so, per cert, a la taula, a mitges. Això va i viene.
Sí,
però
jo t'escoltava molt bé, Pau.
Sí, però aquí estem suant una mica, la veritat. Això,
potser tot, és perquè està suant, que cau una mica unes gotetes d'aigua i...
Serà això. Va, per rematar aquesta tertúlia, dir ràpidament també que ha estat notícia aquesta setmana aquest replantejament, direm-ho així, de l'All-Star Game, perquè la veritat és que no pot ser, no? El que hem vist sobretot en les dues últimes temporades...
Molt fluixet.
Aquestes orgies de punts però sense cap mena d'intensitat ni d'emoció ni de res per l'estil, que han portat, sens dubte, a l'NBA, encapçalat, sobretot, llegíem, per Chris Paul, que és el president del sindicat de jugadors, i per Adam Silver, a dir, ei, anem a introduir alguna modificació, no? Adam sí. Silver ha dit que hi haurà canvis de cara a Los Angeles l'any que ve. Ara, algunes de les propostes que diu,
són
tela,
perilloses, fan tela. Por i tot. A mi la d'establir un tir de 4 punts o un de 10 des del mig del camp a l'últim minut... Em sembla...
Ell mateix ha dit que són crazy ideas,
Sí, i tant crazy.
Jo crec que són bromes, vull dir, si això ho ha parlat amb Chris Paul, no crec que el mateix Paul hagi acceptat aquestes propostes absurdes. Si hagués estat amb Curry o amb Harden o amb Westbrook, dic que sí, però amb Chris Paul em semblen idees... en plan broma per tenir una mica de premsa.
Sí que una que hem estudiat, Aitor, és la de que hi hagi dos capitans, no? Que es triguin dos capitans i com fèiem al pati de l'escola.
L'últim que queda per escollir sempre...
Jo trio aquest, es queda una mica...
Pues que triaran, vale, gràcies.
Triaran els amiguets, no sé si serà millor això que triï la gent,
Crec, jo sincerament crec que només té una solució.
Quina?
Que és que que els jugadors canvien la mentalitat a l'hora de jugar aquest partit. Mira, perquè són els únics que poden canviar la forma de jugar, que s'ho prenguin en sèrio. No hem d'anar molt lluny, és a dir, hi ha hagut All-Stars sense anar més lluny, no sé si recordo el del 2000 amb Stephen Marbury, Allen Iverson, on cadascú defensava la seva conferència a mort, i escolta, eren partits a 90 punts,
sí.
Però eren partits competits.
Aquí el tema
què volem? això o no defensar.
Per exemple, ara direm la solució ideal, que és la que ha plantejat Draymond Green, eh? Però, per exemple, que passi com a l'All-Star de la Major League de sí, però... béisbol, no? Que es jugui la...
Però això... Digues, digues, Alejandro. Pau, jo ho he pensat moltes vegades, això és molt complicat, perquè pensa que de la conferència, sense anar més lluny, de la conferència West hi havia uns quants jugadors que no estan a playoff. Anthony Davis i Marcus Cousins, se la bufa guanyar. Si es juguen al factor pista, se la bufa. Evidentment, els quatre, els Warriors, Kawhi Leonard i pues, potser James Harden, anirien a mort contra qui? Contra els Cavaliers i contra sí, Isaiah tampoc... Thomas i John Wall. I ja està.
Tampoc crec que sigui una bona solució, bàsicament perquè segurament el béisbol és el joc on la pista influeix menys, en a... és a dir, el factor pista és molt fluixet. Per tant...
I que ho van treure al béisbol, ja ho recordem, ho van treure el 2015.
Sí, sí. I...
És tenir avantatge de camp a les finals.
Sí, sí,
eh?
Bàsicament el que guanyés el partit de les estrelles tindria avantatge de camp a les finals, que també és injust per l'equip que realment s'ha guanyat.
Us equivoqueu, és el que ha dit Draymond Green, és la veritat. L'única manera de que aquesta gent es prengui més en sèrio l'All-Star és deixant anar la pasta, que paguin. I a més, mentida, no que el guanyador s'endugui 50.000 i el perdedor 25.000, no, que el guanyador s'endugui 50.000 i el perdedor pagui 25.000.
O sigui, llavors no aniria ningú a l'All-Star, eh?
Que pagui.
No, jo crec que aquí s'ha d'establir una diferència major entre el que guanya i el que perd, no? El jugador que guanyi, que guanya l'All-Star, com diu l'Arnau, s'endú $50,000 a dia d'avui, i el perdedor s'endú 25.000.
Per perdre t'endús una pasta.
Igual, una mica charity, eh?
Igual establir, doncs mira, que en comptes de 50-25, 5-75-0. Sí. Que ja és una cosa més seriosa.
No, però al cap i a la fi a ells tampoc segurament els hi ve d'aquí, eh? És a dir, és una mica com tot, o canvien la mentalitat dels mateixos, s'ho proposen, per què no? Perquè tot és posar-s'hi, o seguirem veient
basòfies.
Sí, sí, també és veritat que per una qüestió d'imatge, doncs home, veure ara que s'esforcessin per una qüestió de diners,
sí, tampoc home, seria...
No seria la millor publicitat, no? Però bé.
Em sembla que la Pro Bowl, no?, també estan introduint coses noves per
sí,
veure si...
Coses d'habilitats i...
Et diré alguna
cosa. És que la Pro Bowl
és infumable.
No, és horrible, si no va ningú. Aquesta temporada ha vingut 71 baixes.
No, us diré la solució. Que al guanyador li donin $75,000 i que sigui oficial que ho hagi de donar alguna ONG. Que sigui oficial. O sigui, que hagin de dir, aquesta pasta la donaré a tal ONG. Llavors, si no s'esforcen, estàs demostrant que t'importa una merda tots els temes socials. I això per la imatge sí. Veuries com...
Doncs... És una bona idea. I seria com escollir una ONG a Nova York i una altra a Los Angeles i si sí. Guanya la conferència Est o la conferència Oest. I això em sembla una bona idea.
Esperem que Adam Silver ens estigui escoltant i que prengui, sí. I que prengui
segur,
nota.
Segur.
Fem una pausa, que algú li tradueixi a l'anglès. Que fem una pausa i a la tornada ja ens posem en moda safareig per rematar aquest 16è programa de la 5ª temporada de 305. Aquí a Ona de Sants Montjuïc. Anem a acomiadar abans a l'Alejandro. Alejandro, gràcies per estar aquí amb nosaltres i esperem que cada setmana aviam si podem estar una estoneta.
Esperem que sí, ho intentarem.
Tinc una abraçada.
Bona nit, una abraçada.
Bona nit.
Doncs acomiadem a l'Alejandro i ara sí, fem una pausa i a la tornada una mica de safareig. Fins ara! Som-hi, ja estem de tornada aquí a 305, a Ona de Sants Montjuïc, el programa número 16 de la 5ª temporada. Anava a dir que als Warriors els havia complicat una mica el partit, perquè els Knicks s'havien posat a 3 punts, però ara 4 punts seguits i sembla que la cosa està bastant sentenciada. En tot cas, Arnau, anem a fer una mica de repàs del que ha passat aquesta setmana en crònica rosa de l'NBA.
El deluxe, que tant ens agrada, i tant. A més, aquesta setmana... No és supercarregada, però són coses originals. Són coses que a mi la veritat és que les quatre cosetes em fan gràcia. Tenen
compte
el seu...
la primera.
La primera compte. Per mi és sublim. El titular, el pare de Towns estudia denunciar els Wolves.
És que per mi aquesta és una de les històries de la temporada, depèn de com acabi, eh?
Totalment, o sigui, sembla és surrealista. Però la gent es preguntarà per què, vol denunciar els Wolves, i més concretament a la mascota. A la mascota que es diu Crunch. No sé massa bé què deu ser, un llop?
Sí, és una cosa, és un llop, però...
És un wolf,
Però Crunch.
Crunch el nom, no sé si menjava crunch o alguna cosa d'aquestes, que són els cereals aquests que...
Crunch és el que li va fer el pare, no?
Sí.
Es diu Peter de nom o no?
Peter Crunch.
El pare de Carl Anthony Towns, es diu Carl Towns Senior. Té 54 anys.
Sí, molt original.
Sí,
no, manxer, no,
no, només van afegir l'Antoni i ja està, tu. Doncs això planteja presentar accions legals contra els Timberwolves i la mascota perquè...
Per què?
Per què?
Anem a, doncs anem a explicar què va passar, no?
Sí, tot comença el 26 de gener, el passat 26 de gener, o sigui, fa més d'un mes. Queden 5,53 minuts per arribar al descans del Wolves Pacers. El resultat no me'l feu dir perquè no el sé. No, tant no em demaneu.
El treball de camp aquí no està gaire bé, eh?
I la mascota dels Wolves no se li ocult cap altra cosa que llançar-se amb trineu.
Sí, ho han fet més d'una vegada, eh?
Sí, ho fan habitualment.
De fet, no és l'única mascota, també ho fa per exemple la de Utah, però ho podeu buscar el vídeo per YouTube, eh? Simplement és agafar un trineu de plàstic i tirar-se per les escales fins a peu de pista.
Fins a peu de pista, exacte, per les escales del Target Center.
Home, pots fotre una bona, eh?
Exacte, doncs no, és el que va passar. No. Cap al final de tot de les escales, perd totalment el control del trineu, colpeja contra un seient buit que havia al costat del passadís, la cadira contra la qual colpeja surt rebotada cap al seient del costat. I qui hi havia assegut al seient del costat?
Oye, Carlito.
Carl Towns.
Towns Senior.
El major.
Què va passar? Va acabar sortint del pavelló amb crosses.
Sí, es veu que li van posar gel i el pare va dir que... Li van dir, home, però deixa marxa a l'hospital, que et mirin el genoll. Va dir que no, que ell volia acabar el partit i veure com que el seu fill no es preocupés perquè no hi era a les grades i...
Deu estar malament del cap aquest home, pobret. S'ha de dir que a l'All-Star encara anàvem crosses.
És a dir, tres setmanes després encara
l'hòstia de crunch.
I ara deu estar igual de cascat si està estudiant presentar accions legals. Però bé,
mira, intentarem saber com acaba la història, a veure com evoluciona. I s'ha de dir que aquí som molt fans de les mascotes i aquí la nostra mascota preferida...
Denver, no?
És la Rocky, Denver, Rocky. Rocky de Denver, que una miqueta
Rocky
més...
Rocky un dia te colgaste.
Pasta away. Quasi passa... Quasi la palma, però bueno, va ser va ser divertit.
Ara, l'han passat...
No, han passat i han present. Passat, sempre ha estat divertit, aquella visió aquella mascota baixant del cel, quasi moribunda.
Sí, un cos... inerte totalment.
Sí. Quan va caure al terra semblava una titella.
El nostre ex col·laborador, el Juan Jiménez, li encantava aquest vídeo.
Li encanta.
Però bé, més notícies, perquè no només hi ha hagut aquesta desafortunada lesió de Towns pare, afortunadament no ha estat el fill, però segurament deia un periodista de Minnesota que no havia passat res en els últims 20, és a dir, que ho portaven fent des dels últims 20 anys i que mai havia passat res.
Doncs mira, un dia que passa alguna cosa i compta el pare, tu.
Déu-n'hi-do, no, prepara el teu jugador de franquícia.
Exacte.
Un debut a l'NBA inesperat.
Un debut fantasmagòric, que diria jo, perquè...
Visto y no visto.
Doncs, senyors i senyors...
I diríem que és fàcil de veure, eh?
És fàcil de veure. Segurament pel nom sencer no sonarà, és el debut de Sofoklis Shoshanitis a l'NBA. I més concret és Big Sofo, és aquest jugador negre, gordo, grec... Sí, perquè tothom diu, el veus i no te l'imagines grec. Sí, bastant fort, que havia jugat al Maccabi, havia jugat a... On més havia jugat? Olympiacos, era?
Olympiacos, Maccabi... NBA va arribar a jugar?
No, havia arribat a debutar fins ara, divendres.
Sí.
Que doncs el jugador grec va ser escollit a la posició 34 del draft del 2003 pels Clippers. I el que dèiem, no havia jugat ni un minut, ni un partit, ni res. Doncs què succeeix? Durant els Sixers-Knicks d'aquest passat divendres, no sabem molt bé per què, es comet una errada al box score i es confon un jugador que jo tampoc el coneixia, que es diu Justin Harper.
Signat amb un contracte de 10 dies.
Tampoc el coneixia, pobret Harper. I el confonen amb ell i apareix que Shoshanitis juga amb els Sixers durant 4,46 minuts.
Molt bé.
On captura un rebot, falla un triple,
o sigui,
aquest és l'error, o sigui, Shoshanitis tirant un triple, o sigui, a la vida.
Aquí és on...
Aquí patinen.
Aquí és on van patinar, eh?
I perd una pilota. S'ha de dir que això és impossible perquè el pobre Shoshanitis està a l'Estrella Roja i s'està recuperant d'un trencament al tendó d'Aquiles, o sigui que...
Però és que
no poses un tio del rotllo un James White o un, saps? No, un poses... Michael, no sé, un
a més,
un cognom típic americà, sinó que poses un tio que el 90% de la gent no deu saber ni com s'escriu, que podria ser com una mica el cas d'Antetokounmpo, i el fiques en un partit on no juga, en un equip on no juga,
és que és
on
això.
No se l'ha vist, és a dir, és estranyíssim.
Els drets no els deuen tenir ni els Sixers. És que jo voldria saber qui té els drets de Shorshanitis, perquè ja sabem això típic, es van passant els drets, tot, però no sé qui els tindrà, però seria un error. Seria un error greu, la veritat. És, no sé, em va fer molta gràcia quan vaig llevar pel matí, vaig veure el boxcore Shorshanitis 446, vaig dir... Segur que ha jugat. És veritat que vaig haver de mirar si existia algun altre Sòfocles Xerxenitis que hagués jugat, que jugava a la NBA, però no, òbviament era un error.
Mira, crec que tinc la resposta, diria, eh? Però ara igual l'hem perdut aquí, sí. Els Oklahoma City Thunder van adquirir els drets de Sòfocles Xerxenitis i una trade exception dels Atlanta Hawks en l'intercanvi per Tabo Sefolosha, els drets de Georgios Printezis i diners. Fa 3 anys van passar a mans d'OKC, és a dir, si hagués sortit el boxcore d'OKC, encara, no?
Encara que els Sixers, mira, aquell del taula o qui fos que estigués posant el boxcore s'hauria fumat algun petardo.
El de la Fede, aquest que ve de la Fede.
És que no, no hi ha cap coincidència, ni a Justin a...
No, res.
Un bon porret s'havia fumat, segur.
Estava amb l'amic Sanders, havia d'estar a la taula.
I un altre que doncs ara canviem. Un altre que també es deu fumar uns bons petardos, uns bons troncs, és l'amic Amar Stoudemire.
Que l'ha liat a Israel en una entrevista a diferents jugadors que els hi preguntaven, que déu-n'hi-do també la pregunta, que si els importaria o què suposaria tenir un company d'equip gay al vestidor. Això contestaven. Escolteu al final, perquè el final és Stoudemire.
I wouldn't have a problem. No, as long as he didn't mess with me.
A what? A gay player? Oh, no. I'm going to shower across the street. Make sure my change of clothes are around the corner. And I'm going to drive, take a different route to the gym. Huh? I mean, there's always a truth within a joke.
Aquí hi haurà algú que no ho ha entès, no? Les paraules d'Stoudemire al final. El que dèiem, els hi preguntaven si els importaria tenir un... o què suposaria tenir un company d'equip gay homosexual al vestidor. Traducció.
Em dutxaria a l'altra vorera del carrer.
Traducció literal, eh? Es dutxaria literal, a l'altra banda, sí.
Em canviaria de roba a la cantonada i triaria una altra ruta per anar al gimnàs. O sigui, bèstia.
Tela.
Bèstia. I a més, la senyora... li pregunta si estava de conya, si estava fent broma, si això no anava en sèrio, i ell diu la resposta: sempre hi ha una veritat quan es fa broma. O sigui, entre broma i broma, la veritat s'assoma.
Aquest seria el dit en castellà, sí.
El que sempre diem nosaltres, però és bastant bèstia. S'ha de dir que per l'entonació i per l'àudio es nota que ell ho està dient amb conya, que ells estan fotent i que li està vacil·lant a la senyora. De mala... Ja, el que passa és que està mal triat. Està molt mal triat aquesta broma, perquè... És veritat que la comunitat...
Però fins i tot la pregunta, eh?
La pregunta... Sí, la pregunta... Però és que estem a Israel, això ja no em sorprèn. Estem a Israel, aquesta pregunta és normal. Allà, si hi ha algun oient israelita o de per allà, em sap greu, però allà estan tarats. Així de clau, diré. Estan tarats.
Encara no us portes a Israel, eh?
Sí, sí. Jo...
I a Jerusalem
encara
més.
Teníem ofertes, les haurem de rebutjar.
I a Jerusalem encara estan més tarats. Sí, sí, a Jerusalem hi ha alguns que déu-n'hi-do. Perquè recordem que ell juga al Hapoel Jerusalem d'Israel. O sigui, tampoc és un equip... Jo no me l'esperava que ell estigués jugant allà, però...
Bé, té accions.
Té accions, és mig seu aquest equip, és copropietari.
Però té passat, Stoudemire. Recordareu, algú recordarà fa 5 anys que ja es van donar multa de $50,000 per part de l'NBA.
El 2012.
Que dintre de les multes de l'NBA, aquesta és de les grans... perquè va contestar un usuari a Twitter. La veritat és que no em s'ha pogut trobar la paraula, està molt ben censurada per part de totes les webs dels Estats Units, però algun insult homòfob que li deia a aquella persona. Per això li van caure $50,000. Tela, eh?
Déu-n'hi-do.
Un fago.
Déu-n'hi-do.
Va fer un comunicat l'altre dia a Stoudemire per demanar perdó, que menys.
Exacte, deia que es disculpava pels seus comentaris ofensius contra la comunitat LGTB, i l'entrevistadora deia que li estava fent preguntes hipotètiques i que totes les seves respostes, doncs això, que tenien un to còmic i que s'han d'interpretar com a broma i que ho sent profundament si ha ofès a algú.
Home, doncs a més d'un i de dos segur que haurà, ho fes tu de Maier. I per últim, un apunt. Bé, un apunt.
Li farem un regalet. Jo des de la NBA, sí? Des de 305, des d'aquí, des de... Jo li enviaria un paquet de penyals al bo de Russell
Westbrook. Igual s'acaben les triples dobles amb això, eh?
Bueno, no passa res. Jo crec que els millorarà. Millorarà el llançament, perquè cada vegada que li canvi els penyals, el futur fill, quan el canvi farà una bola, intentarà encistellar a la paperera. Llavors, practicarà tir.
Farà un triple doble, no?
Practicarà tir, i tant. Doncs, per qui no hagi interpretat aquestes paraules, Russell Westbrook serà pare en res, en dos mesos.
Sí.
D'aquí dos mesos...
Jo d'anunciar-ho quan la mare ja està de 7 mesos, eh?
Déu-n'hi-do, eh? No se li deuria notar massa, no ho sé. Jo crec que amb 7 mesos, la panxeta, sí. Déu-n'hi-do. A vegades pots dir, ah, senyora, segui que està embarassada. No estic embarassada,
però...
estic gorda. Això a vegades passa. Que algunes cagades d'aquestes que tothom fa, ai, que està embarassada.
Home, a mi no m'ha passat mai, eh?
A ma mare alguna vegada li ha passat i...
Jo quan dubto al metro, miro el terra i ja està. O faig veure que miro el mòbil.
No cal dir res, no? Vull dir, la lògica diria que no t'asseguessis en un lloc on no pots asseure.
No, però... A veure, Pau.
Sempre has de deixar seure una embarassada, estiguis al seient que estiguis.
Ja, però tenen uns seients específics.
Sí, però jo sempre que veig una velleta... o una dona embarassada o algú lesionat, encara que no estigui en una d'aquelles quatre cadires reservades
grises. Es nota que sou de...
Jo m'aixeco, el que passa que quan dubto t'entra allò que dius, què faig?
Pots.
Mires una mica el mòbil i a la dissimulada la següent parada t'aixeques com fent veure que baixaràs.
Ai, m'he equivocat i...
I ja està, i si veus que no s'asseu
ja,
ningú...
Hi ha alguns que no agafem el metro tan regularment.
Sí. És pa de cada dia, això, Pau.
Vigilar amb les cagades i les embarassades, eh? Aquesta és un consell que us dono.
Bé, la mare qui és?
La mare es diu Nina, és la seva dona, es van casar des del 2015... S'ha de dir que surten junts des de la seva època de UCLA.
És a dir, sí. És una història com la de LeBron, no? Que LeBron a high school ja sortia amb la seva dona, amb la Savannah.
Com Messi, no?
I com Curry, per exemple, també.
Sí. No,
les grans estrelles són...
LeBron s'ha ficat en una bona selva.
Ara ho entén tot. Sí, per això no ha arribat a...
Per això, tenir una nòvia al high school, no?
No, perquè no tinc nòvia.
No va tenir high school.
No vas tenir high school.
Nòvia.
Eh?
Era una brometa.
Tu mateix,
aquesta hora no. Se li poden fer perquè ja estem entrant a hora conflictiva,
ja
per l'Aitor.
Ja, aquestes hores ja repenja l'ull contra el micròfon i aquestes coses de...
Sí, encaixa molt bé, eh?
Sí, la veritat és que és còmode, és còmode.
Bé, hem de dir que han guanyat els Warriors, eh? Al final, si algú estava allò pendent, que segurament haurà
vist
al final del partit.
Jo, amb el meu pas, estic al tercer quart encara. No.
105-112.
I ara anem a la millor...
Amb un bon últim quart dels Splash Brothers, que em sembla que han fet 29 punts per barba.
29 i 31.
29
i Carri ha sentenciat al final, sí.
I bé, veurem si tornen a agafar aquest bon nivell que se'ls caracteritza.
I ara anem a la millor part de tot el programa. O sigui, tenia moltes ganes d'arribar a aquesta secció ara mateix. Estic il·lusionadíssim.
Estem aquí.
Has fet una bona setmana o què?
El Fantasy de la NBA.
Ja deia jo que el primer equip em sonava bastant.
Anem al Fantasy de la NBA, la classificació de la setmana 19. Qui ha quedat número 1? Giannis Antetokounmpo, aka Arnau Molins.
O sigui, aka.
Per fi un del programa guanya, no?
Una setmana havia d'estar allà dalt.
Però encara jugues?
Sí.
O has estat de...
Seria bo que sortís un dia al meu, saps?
Vaig
la setmana 1.
Considero que vaig fer un canvi clau, vaig fumar en bit.
Home, sí, hòstia, mira, doncs jo encara el tinc.
Em vaig fumar en bit, em vaig fumar ferit, vaig fitxar Sari...
Tots acaben a nit, oh!
I Nurkic.
Sí o no?
Exacte.
Bon fitxatge, la Nurkic.
Bon fitxatge. Llavors, aquesta setmana s'ha de dir que vaig començar molt bé, perquè Marcus Morris va fer un primer partit espectacular, ha baixat una miqueta, però també molt bé, i ha acabat amb 236 punts. És veritat que falta la nit d'avui, que no sé com acabarà de computar, però no crec que m'atrapin perquè el segon està a 15 puntets, o sigui que jo crec que el primer lloc me l'enduc aquesta setmana. El segon és Stark 70 amb 221 i el tercer Black Mamba amb també 221.
I l'altre gran tema sobre la taula és com tenim el nostre Bastariones.
Doncs ha pujat una miqueta la classificació general, sí, eh? O sigui, la setmana passada parlàvem del 14è lloc, doncs Bastariones torna a estar una miqueta més amunt, amb 4.265 punts, està setè de tot el joc. És espectacular aquest home, la regularitat que està tenint.
7 posicions ha pujat.
7 posicions de cop. El segon, Unión Deportiva Pirámide, UD. Unión Deportiva, sempre dic el mateix, sí, Unión Deportiva o usted.
Usted Pirámide.
Usted Pirámide. Com aquesta tarda ni jugava a les Palmes, dic Unión Deportiva, mira, perquè m'agrada més. Amb 4.158 punts i tercer, els juganers, amb 4.132 puntets.
Molt bé, doncs Gangas ja les has repassat per sobre, sí, sobretot ara a Nurkic,
Nurkic.
Tots els que acabin en Ić,
sí.
Saric, Nurkic, Jokic.
Jokic és una miqueta més car, però sí, tant Saric com Nurkic com a rookie us recomanaria Saric claríssimament, perquè ni els Hernán Gómez, ni Brogdon, ni Jaylen Brown juguen masses minuts.
A Brines,
però només anota, llavors això tampoc és massa bo. I com a pivot, Nurkic és totalment recomanable perquè és molt barat i està fent molt bé. I hi ha una ganga aquesta setmana que no sé com acaba la setmana, però ha fet bastants bons números, que ara s'ha manat al cap. Ah, sí, és el base de Utah,
George Hill.
Exacte, George Hill, que val 3 milions només el joc, i aquesta setmana ha fet unes puntuacions bastant altes. La veritat, el que passa que de tant en tant es lesiona i te'l menges amb patates.
La temporada és bona a George Hill, dos partits jugats, un lesionat, eh? Per tant, s'ha d'anar en compte amb aquests fitxatges. Nois, gràcies, marxem i ens tornem a trobar el pròxim diumenge.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Vinga, marxem. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Si tot va bé, tindreu aquest 16è programa de la 5a temporada de 305 penjat com sempre al nostre iVoox i a iTunes, si no ens dona problemes, toquem fusta. I nosaltres ens hi tornem a posar la pròxima setmana a la mateixa hora, a les 11 de la nit, aquí a Ona de Sants Montjuïc. Que vagi molt bé, adeu-siau. Tell the world I'm back where I belong, yeah. I never felt so strong, hey. I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high.